Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Llevar-se d'hora i estrenar l'actualitat, la informació i el dia. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a primera hora, el programa de Ràdio Estel, on t'expliquem tot el que ha passat i passa durant la jornada. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a primera hora, a Ràdio Estel, amb Joan Trias. Fes un viatge que et canviï la vida, que et descobreixi un món únic. Viatge a Etiòpia. Del 16 al 27 d'agost, el Club Més Amics et porta a la Vall del Rift i la Vall de l'Omo. Creuràs en la màgia. Del 16 al 27 de juliol, Etiòpia amb el Club Més Amics. Perquè el Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. El dimecres 12 de juny, al Palau de la Música Catalana, la missa en si menor de Bach. Felipe Rebeyque dirigeix la Collegium Vocale Gen en una de les obres més contundents de la història de la música. Contemplació, transcendència i il·luminació en una vetllada única. El 12 de juny, la missa en si menor de Bach al Palau de la Música. Més informació i entrades a palaumusica.cat.
Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Escolta'ns quan vulguis. Ràdio Estel.
Temps de diàleg. Un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
Hola, bona tarda de nou, amics i amigues. Les tradicions religioses en diàleg amb la cultura. Aquest és el títol d'un cicle d'estiu que impartirà aquest any Joan Hernández Serret, director del Secretariat per al Diàleg Interreligiós de l'Arcabisbat de Barcelona i també del Grup de Treball Estable de Religions, el GETER. El presentava dimecres passat al Seminari Conciliar de Barcelona a la cloenda del curs escolar del Col·legi de Llicenciats de Catalunya. Una oportunitat perquè els professionals, especialment en la docència, aprofundeixin en la diversitat religiosa. Dedicarem la primera part avui a parlar de la revista Qüestions de Vida Cristiana amb el seu director, Miquel Calsina. I a la segona part, Aroa Ortega ens parlarà de Sigues la clau, una campanya per acabar amb els missatges negatius sobre l'islam, el judaïsme i altres creences. Això i una miqueta més fins a les 8. Salutacions del Toni Huguet a les vies de so i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
Temps de diàleg, una proposta per compartir l'experiència religiosa. Les religions al servei de la pau.
Volem parlar avui uns minuts de la revista Qüestions de Vida Cristiana, que presentava dijous passat, coincidint amb un homenatge institucional a Lluís Duch, el monogràfic número 263 dedicat a aquest gran antropòleg i monjo de Montserrat. Però el motiu per parlar d'aquesta publicació és que té, des del gener, nou director, Miquel Calsina. És sacerdot de la diòcesi de Girona, té 49 anys i, entre altres coses, s'ha dedicat a la docència de temàtica religiosa a la Facultat de Comunicació Blanquerna i en altres institucions acadèmiques. Parlem uns minuts gràcies a la col·laboració de la nostra companya Carme Munté, que va ser amb Miquel Calsina. Parlem uns minuts amb ell. Mossèn Miquel Calsina, benvingut. Ens pot explicar, per començar, les característiques de la revista Qüestions de Vida Cristiana?
Qüestions, clar, no és un mitjà d'informació ni de divulgació, per dir-ho d'alguna manera. No és una revista d'informació setmanal, per exemple, no? Com pot ser, Vida Nueva o Catalunya Cristiana, etc. Ni tampoc és una revista acadèmica, 100%, no? És a dir, on es publiqui recerca o es publiquen articles, diríem, amb un alt contingut acadèmic. Jo diria que és més una tercera via, no? És una revista d'assaig, de reflexió en un sentit ampli, que de fet és un gènere que existeix, no? Razón y Fe a Espanya, Esprit, Etude, ja és tot un model, diríem, no? De publicació més de reflexió en un sentit general, és a dir, on s'hi puguin sentir reflectides persones de molts diverses procedències que doncs, vulguin aprofundir sobre els temes contemporanis, però sense tampoc amb un nivell, diríem, de no, acadèmic extremadament inassequible per molta gent i tampoc amb un nivell doncs, de superficialitat d'informació simple o no? D'informació més quotidiana, no? Sinó que és un espai de reflexió, no? Amb la particularitat doncs, que el que s'hi aboca també és una visió o un matís que és la visió doncs, cristiana, no? I eclesial en un sentit obert, en un sentit ample, no?
És una revista, mossèn Miquel Calsina, Qüestions de vida cristiana, que ha passat de Montserrat a la Fundació Joan Maragall. Un canvi que, de fet, no exclou la seva línia de continuïtat, oi?
Clar, aquesta revista va néixer l'any 58, en un context, doncs, com és sabut, molt de dictadura, etc. I jo crec que va tenir una funció inicialment molt de punt de referència, punt de contacte d'una xarxa d'intel·lectuals, catalans, cristians, que clar, no es poden deslligar tota aquesta xarxa al voltant de Montserrat i al voltant del pare evangelista Vilanova, que no es pot deslligar tampoc de l'ambient, imagino, doncs, preconciliar, que ja hi havia a finals dels 50, no? A Catalunya. I que va donar moltes mostres, no?, posteriorment. Per tant, va tenir aquesta funció una mica de fer de punt de referència, punt de trobada d'aquesta intel·lectualitat i punt d'expressió, no?, de tota una sèrie de gent que, clar, amb els anys ha anat desapareguent. Aleshores, ara fa 10 anys han desaparegut l'últim director montserratí, que era el pare Andreu Marquès, filòsof. Doncs Montserrat es va plantejar la possibilitat d'entrar en una nova fase en la que es va plantejar doncs, aquesta idea que la Fundació Joan Maragall fos la que dirigís una mica els continguts. No? Es va fer un conveni de col·laboració amb Montserrat Fundació Joan Maragall, que és el que ens ha portat fins ara. Montserrat continua editant i fent-se càrrec de lo que és l'edició, la maquetació, amb una presència important també dins del Consell de Redacció, però diríem que els continguts van a càrrec, no? Sobretot de la Fundació Joan Maragall, que és de la que penja una mica doncs, el Consell de Redacció.
Estem parlant amb Miquel Calsina, director de la revista Qüestions de Vida Cristiana. Una publicació, per cert, mossèn Miquel Calsina, que té també una obertura a la diversitat religiosa de casa nostra. Ens ho pot explicar una mica?
Jo diria que un paper que és el que a mi m'agradaria incidir els propers temps és, sobretot, qüestions podria fer aquesta funció en el moment actual de punt de trobada per a un diàleg fructífer entre la intel·lectualitat, els pensadors, la gent, diríem que des de la Fundació podem fer una bona aportació de persones que se senten que són cristianes, que són catòlics, que se senten a Església, i aquells intel·lectuals o aquella gent del món acadèmic, del món de la reflexió, del pensament, que no són creients, que no es consideren creients, però que no obstant això no tenen una actitud hostil respecte a l'Església, sinó que valoren positivament d'alguna manera el que és la tradició, l'aportació de la tradició i l'herència cristiana, no? Per tant, un punt, em penso, important, això és un bon servei que pot fer la revista Qüestions en el futur i en aquests moments, de trobada, de diàleg, a partir dels grans temes contemporanis, no?, que tenim oberts a les grans qüestions contemporanis, entre pensadors, entre persones, diríem, creients i no creients, no?, que poden establir aquest diàleg. Jo en dic els ninis, no?, ni creients ni hostils, no?, no d'una forma pejorativa, però hi ha un conjunt de persones, no?, que la Fundació, de fet, ja fa aquest paper, sempre l'ha fet, no?, amb la seva vocació, diríem, d'esdevenir un instrument de diàleg entre fe i cultura, sempre es diu la Fundació Joan Maragall, ja està obert una xarxa de relacions molt àmplia amb persones del món social, del món cultural, del món acadèmic, que no són pròpiament creients, no són cristians, però que valoren positivament aquesta tradició i l'herència cristiana i la seva importància per la cultura i el pensament i els valors al nostre país i a la nostra societat, també europea, no? Per tant, una mica, jo penso que aquesta és la funció, una de les funcions importants que pot fer aquesta revista.
Qüestions de vida cristiana, quins temes, mossèn Miquel Calsina, ofereix, si és que es poden destacar o sintetitzar d'alguna manera?
Jo crec que el ventall de temes és inacabable, no? Si tu mires totes, no, qüestions que he fet aquest exercici de mirar des del primer número fins a l'actualitat, s'ha tractat de tot, no? Per tant, obertura màxima a totes les qüestions contemporànies, no? Per posar-te un exemple, doncs, els darrers temes, no? Doncs la possibilitat aquesta de dedicar alguns números a monogràfics a persones, no? Pàniker, Belloso, Rovira Belloso, ara farem Duc, no? Perquè ens sembla que és important, doncs, fer aquest servei també, no? Per tant, màxim ventall de temes, no és tant la qüestió de quins temes, sinó la perspectiva des de la qual es tracten els temes. I la nostra perspectiva sempre és, dintre d'aquesta obertura amb el diàleg, no? Amb el món, amb la cultura, en un sentit ampli, doncs sempre aquesta perspectiva eclesial cristiana oberta, no? Jo en diria aquesta voluntat d'inculturar, fer servir aquesta paraula, no? Inculturar els valors cristians en els grans debats contemporanis, no? Realment, des dels valors cristians, què se'n pot dir, no? O quina aportació es pot fer? Que sumi, no que es contraposi, sinó que sumi a altres aportacions en relació a les grans qüestions, a totes les qüestions imaginables, doncs, que actualment preocupen, no? En aquest cas, per exemple, la qüestió de la immigració, no? O les noves captivitats, la qüestió de com les persones avui, doncs, acabem d'alguna manera enganxades, no? per moltes altres dinàmiques, no? Una societat en la que es parla molt de llibertat a vegades no ho són tant, no? Per tant, màxima obertura a tots els temes possibles, però sempre des d'aquesta perspectiva, que és el que nosaltres podem oferir, no? Em sembla.
I una última qüestió, mossèn Miquel Calsina, director de la revista Qüestions de Vida Cristiana. Es pot establir un públic prioritari de cara al futur, sobretot?
També, molt ben entès que, a veure, és una revista que no és una revista de masses, això ja ho sabem, no? Ni és tampoc la pretensió. Vull dir, no és una revista que nosaltres tinguem la pretensió un dia que es pugui trobar en els quioscs de la Rambla, que estaria molt bé, però vull dir que no és la nostra... Ja sabem que juguem una altra lliga, ni millor ni pitjor, és una altra lliga, que és la lliga de la influència que puguis tenir o la presència que puguis tenir en determinats cercles, no? Més selectes en el sentit, doncs, de no millors, sinó més reduïts, doncs, de generadors d'opinió, gent del món de la universitat, gent del món de la cultura, gent del món dels mitjans de comunicació. No som un mitjà de masses, però sí que podem arribar, em sembla, a un conjunt molt més ampli de grups, de col·lectius dels que arriba ara Qüestions. També és lògic que per una qüestió, diríem, de trajectòria, doncs les coses de trajectòria vital vagin passant cicles, no? I ara potser hi ha molta gent que no coneix, però que podria trobar en Qüestions un punt de referència important. Tot el col·lectiu dels mestres i professors de religió, per exemple. Totes les persones vinculades als mitjans de comunicació, a les seccions de cultura, no? A mi m'interessa que els responsables de cultura dels principals mitjans de comunicació rebin aquesta revista. No la reben, estic segur. Que les universitats, doncs, començant per les universitats catòliques, no? Per exemple, doncs la tinguin a les seves biblioteques, per què no, no? Que alguns professors puguin recomanar, doncs, algun article d'algun número per les qüestions que tracten a classe, doncs puguin recomanar algun article als seus alumnes, no? És a dir, hi ha camp per córrer aquí, no? Sabent que no és una revista, evidentment, de masses, ni ho pretén ser, sinó que pretén jugar, diríem, tenir una certa influència o una certa presència en determinats col·lectius.
Moltes gràcies, mossèn Miquel Calsina, director de la revista Qüestions de Vida Cristiana, i gràcies també a Carme Munté, de Catalunya Cristiana, que va conversar amb ell. Seguim des del Temps de Diàleg, a Ràdio Estel.
Temps de Diàleg. un programa interreligiós en una societat diversa. Temps de diàleg. Testimonis de creients sense fronteres.
Be the key. Sigues la clau. És el títol d'una campanya que té en marxa des de fa un any aproximadament l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura, una gran plataforma interreligiosa que de la mà de Míriam Díez, Alba Sabater i altres membres de l'equip que el gestiona, està fent una gran feina. Concretament avui ens volem referir a aquesta iniciativa que s'ha posat en marxa per combatre els missatges negatius i basats sovint en prejudicis, principalment contra l'islam i contra el judaïsme, però també poden existir contra altres creences, més minoritàries o més majoritàries. Per aprofundir en aquesta campanya ens acompanya la nostra col·laboradora Aroa Ortega. Ella és membre del Centre Euroàrab i periodista. Aroa, bona tarda, benvinguda.
Bona tarda, hola.
Com estàs?
Bé, fent i bueno, doncs, d'això que comentaves, no?, aquesta campanya que van fent activitats durant tot l'any. L'última ha estat aquesta jornada, durant tot un matí, doncs, a l'Observatori. Han parlat diferents influencers, youtubers, sobretot hi han hagut joves musulmans, però també ha estat la presència del Centre Sefarat de Madrid per parlar una mica de com combaten ells l'antisemitisme, no?
Mm-hmm. Molt bé, en aquesta jornada que es va fer el 20 de maig, Alba Sabater, que és una de les responsables d'aquest observatori, explicava, per exemple, si et sembla, podem escoltar-la, que es fa per aconseguir acabar amb aquesta problemàtica, per exemple, al barri del Raval de Barcelona, que és un nucli on hi ha molta diversitat religiosa. Segurament el nucli urbà amb més diversitat religiosa de tota Europa, podríem dir, no?
Perquè realment un dels que més, sí, sí.
Doncs sentim el que deia sobre aquesta tasca al Raval, Alba Sabater.
Més enllà d'un canvi mesurable, amb la campanya Be the Key, el que hem aconseguit i estem aconseguint és la conscienciació social sobre la realitat de la islamofòbia. De fet, aquest és el principal objectiu de la campanya, sensibilitzar la societat envers aquesta realitat injusta, però real.
Aquestes són les paraules d'Alba Sabater, que ha explicat la feina que es fa. Difícil, però apassionant, també.
Sí, això diuen, bueno, això diuen tots els membres de l'equip, perquè s'han implicat molt amb diferents entitats també d'aquest barri, no?, per conèixer una mica quina és la situació i conèixer una mica els casos que es denuncien, que tenen a veure amb com a delictes d'odi, no?, que així els classifiquem. I, bueno, doncs, jo he estat mirant una mica, doncs, aquestes dades a nivell d'estat, però també a la ciutat de Barcelona. Uh-huh. I, de fet, doncs, això que ens contava l'Alba ho argumenta, no? Durant l'any 2017 i 16 i 17 s'han incrementat els delictes d'odi més d'un 120%.
Déu-n'hi-do, si s'han duplicat de llarg. I, a més, parlem de delictes d'odi en general o referits a comunitats religioses?
Aquests són en general. Les dades que dona el Ministeri d'Interior, en aquest cas, són en general d'odi. Poden ser de gènere, de religió...
Sí, sí, d'orientació sexual, de tota mena.
Sí, però sí que dona sí que ens diu que han hagut 103 relacionats amb la religió. No especifica ja, aleshores, de quina religió, però sí que explica, si mirem l'informe, que la majoria estan relacionats amb la comunitat musulmana i més de la meitat amb dones musulmanes, no? Després havia mirat, doncs, aquí a la ciutat de Barcelona, que des de l'Oficina per la No Discriminació, que està situada al carrer Ferran, doncs, han registrat fins a 265 casos doncs, relacionats amb la discriminació. Tampoc a Barcelona s'especifiquen si són d'una religió o d'una altra, però sí que han pogut dir que la majoria relacionats amb temes religiosos, doncs, han estat, com es repeteixen, amb comunitat musulmana i jueva, fins i tot també, no? Que potser pensaven que això ja estava resolt, doncs torna a haver-hi una onada d'antisemitisme, igual que de de islamofòbia.
Uh-huh. Per tant, dades que d'alguna manera marquen tota aquesta feina que és exemplificadora d'una realitat, no? La del rebuig al diferent i la de l'odi a unes comunitats religioses que són diferents a la nostra. De vegades pot haver-hi arguments de crítica d'unes a les altres per temes de drets humans. Aquí entrem en un terreny que, on de vegades costa de trobar la frontera, però en tot cas sempre és condemnable qualsevol rebuig o qualsevol atac a una comunitat religiosa diferent a la pròpia.
Mm-hmm. I va ser curiós que, mirant aquestes dades, algú potser li ve al cap de seguida alguns barris, no? L'Alba ens deia de com ho estan treballant des del Raval, i és que, de fet, a Ciutat Vella és un dels districtes on més, casos han denunciat, no? Han hagut fins i tot 50 anys, segons l'Oficina de la No Discriminació, seguit per l'Eixample. El cor de Barcelona, no? Que moltes vegades diríem, doncs, acostumada al turisme, no? I ser un dels districtes, doncs, també molt cosmopolites, doncs és el segon districte de la nostra ciutat on més casos s'han enregistrat relacionats amb, com a delictes d'odi, no? Que també volia fer un matís amb això dels delictes d'odi, perquè tampoc no està, bueno, no està tipificat com a tal dins del Codi Penal, sinó que és un agreujament. Com a delicte seria de no discriminació, i després l'odi seria un
agreujant dintre de la discriminació, com una raó, doncs, això, discriminar amb
sí,
més
suma
força,
punts. No? A l'hora de després jutjar-ho, diguem-ne que suma punts, no? Sí. Per la via penal. I un dels, bueno, i entre els districtes de la ciutat de Barcelona on menys casos o diguem-ne, menys casos s'han enregistrat, perquè això no vol dir que no existeixin, sinó que es denuncien o no,
sí.
Doncs han estat les Corts i han estat Sarrià, Gràcia i Horta. Són els barris on menys número de delictes d'aquest tipus hi han enregistrat.
Amb Baró Ortega comentem la campanya Vi d'aquí, sigues la clau de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura. I és una iniciativa que porta un any amb diferents activitats, una d'elles aquesta recent, la jornada del 20 de maig passat, on participaven diferents personatges, influencers, altres membres de l'equip de Blanquerna, Paris Grau, la mateixa Alba Sabater, Míriam Díez. Tot això va servir una mica per fer conscienciació. D'aquests influencers, vols, Aroa, comentar alguna cosa més? Suposo que van dir coses interessants, no?, sobre el que troben en els grans canals de comunicació d'avui, que són les xarxes socials.
Sí, entre ells es coneixia la majoria, evidentment, uns són seguidors dels altres. Uh-huh. Però podria destacar, podem parlar de tots, perquè cadascú té un perfil molt activista, però també, bueno, cadascú fa la seva manera, no? Expliquen una mica com viuen la seva religiositat o la seva creença des d'un punt de vista de joves, perquè són joves, i això ho traslladen a les xarxes. Parlen després de qualsevol tema al dia a dia, no només sobre què creuen, com ho fan. Per això, per exemple, la Aina Al-Fadli és una bloguera que acumula més de 2.000 seguidors al seu blog. A diari penja temes sobre la vestimenta, sobre festivitats, sobre, bueno, mil històries, no? I fins i tot del seu dia a dia, no? De la vida quotidiana. Per exemple, el Mohamed Amrani, un noi de Roses, un activista molt conegut també entre la jovent musulmana i no musulmana, també, doncs parlava d'aquesta cohesió que ha d'haver-hi entre joves de diferents creences, no? Per poder portar projectes socials des de Barcelona, que ja ho fa. L'Astraf Caixac, per exemple, aquest noi, doncs, té més de 5.000 seguidors al seu canal de YouTube. No són pocs, vull dir que al final tot el que aquestes persones puguin afegir a un discurs constructiu, doncs pensem que va molt de la mà del projecte aquest, no? de Pidequim.
Bé, i la pregunta que ens podem fer és què podem fer, valgui la redundància, de quina manera podem actuar per denunciar un missatge a les xarxes socials que sigui de discriminació i fins i tot d'odi o d'incitació a l'odi. Ens donava algunes pistes el 20 de maig passat Alba Sabater.
Com a usuaris, si veiem o rebem un missatge que promou directa o indirectament la islamofòbia o que és descaradament islamofòbic, el que hem de fer és denunciar-ho. I denunciar-ho com? Perquè moltes vegades a la xarxa pensem quina és la manera que tenim de denunciar-ho. Doncs les principals xarxes socials tenen l'opció precisament de denunciar aquesta mena de publicacions. De fet, en el costat de la mateixa publicació hi ha un desplegable en què l'opció report, que és denunciar, està disponible i per tant, com a usuari, es pot notificar directament a la xarxa social, que, a més, des d'administració d'aquesta xarxa, es veu de seguida si hi ha insults o si hi ha alguna mena de termes que són clarament islamofòbics, que van contra la dignitat de les persones.
Doncs, com estàvem escoltant a l'Alba ara, ella ja parlava de com fer-ho dins de les xarxes socials, no? Quan alguna persona rep algun missatge d'aquest tipus i no sap fer-ho a les xarxes o no el rep a les xarxes, que ho rep al carrer, doncs, per exemple, doncs es pot adreçar a aquesta oficina per la no discriminació que està físicament al carrer Ferran número 37 a Barcelona, entre les Rambles i on està l'Ajuntament, no? Pot fer-ho a través dels Mossos, trucant al 112. Hi ha diferents entitats que treballen també en la primera atenció per a aquests temes, com pot ser el racisme o diferents entitats que hi ha a la ciutat també. I només volia afegir una dada que no hem dit i que em sembla curiosa, com a mínim, animar la reflexió d'aquesta. D'entre les dades que estàvem parlant abans, ara fa dos minuts, també a mi m'ha semblat interessant, em sembla interessant poder destacar que aquestes anúncies que fa la gent van molt dirigides també a través d'aquest informe que es pot publicar, es pot veure a internet, està tot penjat. 166 casos o denúncies s'adrecen contra persones particulars, no? Però és que en segon lloc està l'administració pública amb 79, que això també és un indicador de que no només el treball és social o es queda en base a la societat al carrer, no? Sinó també des del personal de les administracions públiques, que també són emissors d'aquests missatges,
sí,
no? Moltes vegades.
Doncs molt bé.
I diria que fins aquí.
Doncs fins aquí. Moltes gràcies per aquesta informació sobre la campanya Vidiquí. Avui hem tingut una ambaixadora del nostre programa Temps de Diàleg privilegiada en aquesta campanya i també en alguns dels seus actes, concretament el del 20 de maig passat. La campanya Vidiquí, sigues la clau, de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura. Podeu buscar, amics oients, a internet, Observatori Blanquerna, trobareu tota la informació. Acabem amb un apunt que no vam dir dimarts passat, i és que els musulmans han acabat ara fa tot just 8 dies el Ramadà, i dimarts passat celebraven l'Eid al-Fitr. No sé si ho he dit bé.
L'Eid al-Fitr.
És com el dia després, no? Del Ramadà, on tot torna a la normalitat, per entendre'ns, en el menjar, els costums...
Sí, ho celebren en família igual, i bueno, per ells és la celebració de l'últim dia, nit, dia del Ramadà.
Molt bé. Doncs felicitats als musulmans que han viscut aquesta observança tan intensa que és el Ramadà. Gràcies, Aroa Ortega. Fins la propera. Benvinguda sempre aquí. Adéu-siau.
Moltes gràcies. Adéu.
Temps de Diàleg torna dimarts vinent a 7:45 aquí a Ràdio Estel. Avui ens acomiadem escoltant Soja i el seu tema Open My Eyes, Obre els meus ulls, inclòs en el disc Get Wizard. Diu que obro els ulls cada matí que em llevo per trobar la veritat, que sé que la tenim aquí a l'abast. Tinc la sort de respirar, tinc la sort de sentir, m'alegra despertar-me i estic content de ser aquí. Aquestes són algunes de les reflexions d'una cançó que ens serveix avui per acomiadar el programa. Salutacions del Toni Huguet a les vies de so i de qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Bon vespre i bona setmana. Adéu-siau. With all of this world and all of its pain, all of its lies and all of its letdowns, I still feel a sense of freedom. So glad I'm
Temps de diàleg.